Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on repassem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i a l'Endemà sempre viatgem en bona companyia. Jordi Creus, historiador, editor de Sapiens, què tal, com estàs?
Molt bé, Anna Priscila, però avui preparat perquè viatjarem a uns anys plens de dolor, de pànic i de mort.
Que bé, Jordi, quina alegria estar amb tu, sempre amb alegria. A veure, cap on ens portes? Quin és aquest lloc tan terrible?
Anirem fins al mes d'abril de l'any 1348, quan al port de Barcelona hi arriba un vaixell genovès amb la bodega plena de mercaderies i de peste negra.
Ai, 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 pandèmia. D'això, tristament, n'hem après una mica últimament, eh?
Sí, el coronavirus ha fet estralls. 7 milions de morts a tot el món. Però al segle XIV ja no és que no tinguéssim vacunes, és que encara no sabíem ni què era un microbi. En poc més de 4 anys mor un terç de la població europea. Avui parlem de la pitjor epidèmia que ha viscut mai a Europa.
Mira, escoltant-te, em venen moltes ganes de rebossar-me en gel hidroalcohòlic. Va, ens posem la mascareta i viatgem?
Viatgem!
Guifré, el català més pelut de la història. Amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà, una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
El món. Segle XIV. S'estan formant França i Anglaterra, les primeres nacions modernes.
L'Església porta com port la dicotomia entre el papat d'Avinyó i el de Roma.
D'una època de temperatures altes i bones collites, passem a una onada de fred glacial, a la petita edat de gel, que de seguida es fa notar al camp. El 1333 es recorda com l'humal any primer, perquè és el punt de partida d'una sèrie de males collites que faran estralls a la corona d'Aragó.
I males collites vol dir augment de preus i gana, molta gana. Poca broma que arran de tanta misèria a Barcelona moren milers de persones.
Al voltant de l'any 1340, en algun punt de l'actual Kirguizistan, una sèrie de gent mor per pestilència. Ara se sap que les marmotes grises de la zona estaven infectades pel bacteri Yersinia pestis. I com passa cap als humans? Les puces xuclen la sang de les marmotes, després salten al cos humà, el mosseguen per aconseguir més sang i patapam, ja tenim el bacteri dins nostre. I de les marmotes, les puces també salten, evidentment, a les rates.
Sí, de fet, al cap d'un temps, a Europa arriben rumors d'una epidèmia potent, que s'ha estès per tota l'Àsia Central i l'Orient Mitjà, però la gent, què pensa?
Què diu la gent?
Això queda molt lluny.
Ai, a mi això em sona, eh? Això aquí no arriba, home, no arriba això.
Però, esclar, tenim les rutes comercials per tot arreu. Mm. I batalles, moltes batalles. La que més mos interessa, però, és ara el Mar Negre. Concretament, el port de l'antiga ciutat de Caffa, que en aquests moments està controlada pels genovesos. És l'any 1347 i els mongols ataquen la ciutat de Valent.
I ara em diràs, Jordi, que aquests guerrers, a part de ganes de guerrejar, venen amb alguna cosa més a sobre.
Efectivament. El seu exèrcit està infestat de peste negra i han anat caient l'un rere l'altre. Males llengües diuen que aquests mongols són de l'escola del morimatant i decideixen aprofitar la situació. Amb una mena de catapultes llencen els cadàvers dels propis soldats morts per la pesta sobre els merlets de les muralles que defensaven la ciutat.
Una mica d'això de si els meus estan caient com mosques, doncs mira, potser que m'ajudin i els vostres també la vagin dinyant. Estem parlant de guerra biològica en ple segle XIV.
Guerra biològica, però vaja, veient el pa que s'hi dona, els genovesos fugen amb vaixell i arriben ràpidament al port de Gènova ja a l'octubre del 1347. Però les rates dels seus vaixells van carregades de puces amb el bacteri. Allò és una festa de la infecció. Al cap de poc, tota la ciutat de Gènova està infectada.
Ara que em parles de Gènova, actual Itàlia, em sona aquells vídeos que veiem dels italians als balcons, a casa seva, confinats, i nosaltres aquí encara pensant, va, que això me no arribarà aquí. I clar que arriba. Va arribar el coronavirus i va arribar la pesta. Quan arriba la pesta a casa nostra?
A finals d'abril del 1348 arriba al port de Barcelona un vaixell genovès amb un munt d'infectats de pesta negra. I en pocs dies la malaltia ja s'estén per tot Catalunya.
Sí, que la cosa va ràpid, però fes-me uns 5 cèntims de com eren els símptomes inicials de la pesta negra, Jordi.
La veritat és que diuen que s'assembla molt a les símptomes de la grip. Mal de cap, febre, vòmits...
Hosti, però després jo crec que la cosa la cosa canvia una mica, no? Va empitjorant força.
Va empitjorant i ràpidament, perquè al cap d'unes hores o d'uns dies poden aparèixer ja la tos amb sang, els bubons, que són el resultat de la inflamació dels ganglis linfàtics, és a dir, t'afereixen bonys, infeccions a les aixelles, el coll, les angonals... De fet, bubó ve del grec bubón, que vol dir precisament angonal.
Vale, que són aquests bonys que s'acaben tornant negres i que entenc que d'aquí ve el nom de pesta negra, no?
Sí, de negre o d'un color blau marí més fosc.
Val.
Que ets aprensiva?
A veure, veig sang i em marejo. Què m'has d'explicar? A veure.
A veure, doncs esperem que no et maregis. Els vasos interns es trenquen i això fa que la pell s'ennegreixi, efectivament.
Val.
Tingui un color molt més fosc. I els metges que no saben amb què s'enfronten a vegades creuen que el millor és rebentar-los i fer saltar sang i pus per tot arreu.
Gràcies, Jordi.
A part del mal, que ha de ser insufrible, amb aquesta pràctica el moribund pot propagar la pesta més fàcilment.
Aquí és un lus-lus, en tota regla. Vull dir, això no s'ensenya a les escoles de medicina actualment.
Millor que no. A alguns també se'ls gangrenen els dits, el nas. Imagina't els alpinistes actuals que pateixen congelacions a la muntanya.
Sí.
Doncs més o menys. I tos amb la sang, espasmes, deliris. El dolor pels malalts és terrible. I el no saber què t'està passant, doncs encara ho fa més terrible. Per sort, i deixa'm posar sort amb totes les cometes del món, en cosa de pocs dies se t'acaba el patiment.
Ja sé que són coses molt diferents, però m'estàs recordant, doncs, això, els inicis del coronavirus aquí amb nosaltres, que no sabíem ben bé com s'havia d'atacar la cosa, o als anys 80, quan arriba l'epidèmia de la sida, que també la gent mor a carretades i que ningú sabia què estava passant i com tractar-ho.
Bé, hem de tenir en compte una cosa, estem parlant d'èpoques molt diferents.
Ah,
és el mateix,
sí,
l'actualitat, el segle XXI, finals del
per
segle
sort.
XX... Per sort que el segle XIV, per exemple, en aquella època la higiene brillava per la seva absència. És a dir, no hi havia un sentit de la higiene com el que tenim ara. No només això, si et rentes massa, ets sospitós de ser musulmà, perquè al final els que es renten en aquella època per prescripció religiosa, doncs són els musulmans. I per acabar, doncs la gent no acostuma com ara a anar a l'hospital. No hi ha caps, no hi ha urgències. Els hospitals ja són només pels desemparats.
O sigui, la gent normalment quan es posa malalta el que fa és quedar-se a casa.
Es queden a casa i es curen amb herbes remeieres, amb cures populars, d'això se n'encarreguen molt les dones, que passen el coneixement de mares a filles, i hi ha qui fa beuratges d'espècies exòtiques, pols de pedres precioses, o a vegades es demana l'ajuda a un curandero que fa pocions i ungüents amb els ingredients ben esmicolats perquè ningú no pugui descobrir la fórmula.
Home, com la Coca-Cola, això, eh? Que ningú sàpiga la fórmula. Això que siguin les dones les encarregades de les cures, no canvia gaire amb el temps, eh?
No ha canviat gaire, i fixa't una cosa, que les dones al segle XIV amb la pesta negra s'encarreguin de les cures, vol dir que són carn de canó, perquè s'infecten de seguida. Són les primeres amb infectats, com els metges. Els metges també són els primers amb infectats, perquè no saben què estan tractant, no saben què estan fent. I la veritat és que la medicina, a l'edat mitjana, diguem que no està molt evolucionada, no havia evolucionat massa des de l'antiguitat clàssica. I el coneixement de les malalties contagioses és minso. No vol dir que no hi hagi algun metge que la toqui una mica, però la majoria no saben ben bé què s'enfronten.
I aleshores, no ho sé, hi ha les autoritats, els metges, els que la toquin una mica més, algú que digui, heu de fer això per evitar la pesta.
Hi ha molts consells, cadascú té els seus consells, i n'hi ha alguns que són lògics, però n'hi ha d'altres que són completament estúpids, clarament. Amb això no hem canviat. Hi ha un metge, Jaume de Gramunt, que és professor de l'Estudi General de Lleida, que escriu Regiment de Preservació de Pestilència, i proposa una cosa, la imposició de quarantena a qualsevol foraster que vulgui entrar a Lleida, però també evitar el consum de fruita i verdura.
Això del quarantena, bé, correcte, això de fruita i verdura, pues, feliç pels nens d'avui en dia, potser, no? A qui no els agradi, o a mi que això de la verdura tampoc m'acaba de fer gaire el pes.
Així estaries d'acord amb la mica Gramunt. Potser amb el tema de la quarantena no tant, però amb la dieta segurament
això sí.
Bé, i també continua doncs, amb la retirada dels fems dels carrers i de les places, l'increment de l'exercici físic, obrir les finestres per deixar passar la llum del sol i evitar estar carnalment amb la femella.
Ah, per tant, bueno, no deixa de ser separació d'uns amb altres, no? Si has de fer quarantena, alguna cosa, com dius tu, més lògica que d'altra, eh? Ell portava, a Gramunt, portava aquesta mascareta clàssica com amb un bec d'ocell que porten els metges en algunes il·lustracions?
Aquesta mascareta s'utilitzava contra la pesta negra, efectivament, però contra pestes negres posteriors.
Ah,
sobretot la que va afectar el segle XVII.
Ah, d'acord.
En tot cas, i com tants altres metges, a Gramunt acabarà sent una de les víctimes de la pesta. com els hi va passar a tants. De fet, per la perillositat de tot plegat, arriba un moment en què alguns metges es neguen a anar a les cases.
Home, també et diré que no m'estranya, perquè tu també estàs cagat i tampoc et vols morir.
Metges, però també notaris. La gent has d'entendre que volia fer testament, també els capellans, la gent volia confessar per darrera vegada. Doncs bé, tots s'acolloneixen de tal manera que s'acaben negant a anar a les cases. I també marits i fills i pares, i el que sigui, abandonen els seus éssers estimats per por de contagiar-se. Molta gent morirà sola.
Bueno, és que la situació havia de ser terrible, eh? Jo, clar, és tot com apocalíptic. M'agradaria pensar que jo em quedaria allà a cuidar dels meus i tal, però Jordi, sincerament, no sé si actuaria així o acabaria fugint, perquè al final em surt l'instint i potser deixo la família malalta i jo fujo corrents, tu, que el cementiri és ple de valents.
La psicosi a l'època és màxima, eh? La gent no sap d'on ve la malaltia ni com se'n pot protegir. Ells coneixen algunes de les malalties de l'època, però la pesta negra doncs no la coneixen.
I el que té aquesta malaltia és que no n'entén de classes, eh? Aquí, bueno, entenc que els pobres es moriran més ràpid, perquè això sempre passa igual, però tothom pot patir per la pesta i tothom pot morir per la pesta.
Afecta a tots els estrats socials, sense anar més lluny, home, un exemple gràfic claríssim. La reina Elionor d'Aragó, que és la dona del rei Pere el Cerimoniós, s'infecta de pesta i mor l'octubre de 1348, ja al principi de la pesta. Però mor ella i moren 4 dels 5 consellers de Barcelona. I això que Pere, que és un rei que s'ha destacat sempre per la confiança en els metges i que fa tot el possible perquè la gent estudia medicina o que els rics estudien medicina, cosa que no era molt normal a l'època.
Bueno, mira, doncs bravo per en Pere en aquest cas. Entenc que la paranoia fa que abandonis la família, però també fa molt de mal en general. I clar, quan et trobes en una situació d'aquestes característiques, la medicina no et dona una resposta, intentes buscar doncs, el perquè no sé on. Bueno, aquí ja me'n recordo d'on ho busquen, aquí. On buscarà el mal, ells? On busquen l'origen del mal?
Bé, a manca d'explicacions científiques, a Catalunya primer es culpen pelegrins, estrangers, sempre és el mateix, i després ja venen els jueus, que també són un clàssic.
A més, és el gran clàssic, però clar, la gent no veu que els jueus també moren de pesta? O és el rotllo aquest que expliquen, no? De a les Torres Bessones no hi havia cap jueu en el moment dels atemptats de l'11S. Els jueus moren, no, de pesta?
I tant que moren de pesta, i tant que hi havia jueus a les Torres Bessones. Però la paranoia és tal que no hi ha lògica que valgui. Quan passa una cosa així, s'imposen els sentits més primaris. Els jueus són acusats de propagar l'epidèmia enverenant els pous d'aigua, és a dir, que ho fan amb tota la determinació, i els jueus pateixen atacs molt violents a diverses ciutats europees, entre elles algunes de catalanes, com Barcelona, Montblanc, Cervera, Tàrrega, hi ha matances de jueus, i un dels grups que lideren aquests atacs són els flagel·lants.
Els flagel·lants, això sí que aquests no els domino. A veure, qui són els flagel·lants?
Et sonen de les processons de Setmana
Santa? Em sonen. No sé si venen d'aquí.
Els flagel·lants són una gent, deixa'm-ho dir, molt bèstia. Com que les respostes lògiques davant d'un caos com el que hi ha brillen per la seva absència, molta gent creu que el que està passant és un càstig diví. Per un mal comportament a la Terra. I els flagel·lants, que ja existien molt abans de la pesta negra, guanyen molts adeptes durant la pandèmia. Com bé indica el seu nom, es dediquen a flagel·lars mentre van en processó d'un lloc a un altre, amb la idea que fent aquesta penitència purguen els pecats i, per tant, se salvaran. Quan arriben a les ciutats, la gent els surt a rebre, els acull, els acosta als nens malalts perquè els curin, etc.
No fotis. Hòstia, amb tota la sang allà brollant i totes les ferides obertes, molt, molt higiènic tot plegat. Però clar, a veure, puc entendre que hi hagi gent que si creuen que fuetejant-se Déu els perdonarà la seva ira i que només els queden dos familiars vius, doncs que ho facin. Jo què sé, què vols que t'hi digui? Ara, jo, en lloc de fuetejar-me, així com t'he dit que potser fugiria i deixaria la meva família sola, que potser quan escoltin això, quan sentin això em deshereten, et diria que jo me n'aniria a algun lloc a veure una estoneta i a oblidar-me de tot, tu.
Bueno, és que hi havia gent com l'Anna París al segle XIV.
Val.
Hi ha gent que segueix aquella idea de que pel temps que m'hi ha d'estar no m'hi vull encaparrar.
Això.
Hi ha cròniques que descriuen, per exemple, que a Florència els pobres trenquen les barreres de classe, roben menjar i roben els aristòcrates morts. Es parla també de gent que aprofita per casar-se amb qui vol, sense pensar en qüestions d'estatus i conveniència, i gent que es dedica, doncs, a fer l'amor d'una manera salvatge i a veure i a gaudir de la vida davant d'una situació de caos.
Això és el que ens agrada, home, ja que l'has de palmar, com a mínim, amb certa alegria, no?, al final.
Totalment d'acord.
Mira, ara que comentaves Florència, home, doncs que és, crec recordar que és com la ciutat més important, no, del moment, i és on comença el de Camaró, de Boccaccio, que són això, doncs 7 dones, 3 nois i 3 nois joves que es confinen, no?, que decideixen marxar de Florència, es confinen als afores i s'expliquen històries els uns als altres durant aquesta quarantena, durant aquest confinament.
I unes històries prou picants, perquè, a veure, una de les poques coses que et podia salvar en aquell moment era aïllat, no estar en contacte amb la gent, el confinament.
Bueno, mira, doncs com a mínim aquests ho van fer bé en aquesta història de la literatura universal. Aquests del conte del Camaró, no sé si tenen lloc on anar, perquè jo que sé, en el cas de molta gent potser no tenien una segona residència a l'apartament de platja que tenim ara, no tenien on caure, anava a dir morts, on caure morts sí, però vull dir, no tenien on refugiar-se.
Parles d'un apartament a la platja, jo diria que millor un apartament a la muntanya, que és un lloc que per l'aïllament natural et salva una mica més de tanta mortalitat.
Val, doncs l'apartament de la Cerdanya. Els que no deuen poder ni parar a pensar un segon a fugir de la ciutat són els enterramorts, perquè aquests deuen tenir feina carretades.
No els hi falta la feina, evidentment. Els cementiris estan tan plens, hi ha, de fet, tan poca gent per fer la tasca d'enterramorts, perquè els enterramorts van morint també a causa de l'epidèmia, que els cadàvers sobresurten de la terra o estan escampats de mala manera pels racons.
Hosti, Jordi, quin panorama, eh? Mira, sí que aquelles històries que diuen on voldries viatjar del passat, aquí ja et dic jo que segur que no, eh?
Que la pesta que ha arribat a Catalunya en 1348 no desapareix fins al 1352.
Hosti, 4 anys llargs, i com comentàvem a l'inici, segons algunes fonts, en aquests anys Europa perd un terç de la població, que es diu aviat, això.
Es diu aviat, i si parlem de Catalunya, hem de dir que la pesta s'hi acarnissa molt, per exemple, molt més que Castella. Castella està més lluny del mar, per tant, s'hi acarnissa menys. Algunes fonts estimen que la pesta mata entre la meitat i 2/3 de la població catalana.
Hosti, és que, a més, veníem de lo mal any primer, que n'hi havia hagut un de segon, un de tercer i tal, i, clar, ningú està preparat com per una pandèmia com aquesta, però si a sobre vens amb l'estómac buit, entenc que la cosa encara és més complicada. Jordi, més enllà dels morts i de l'esperpent, que ja és molt dir, quines altres conseqüències té aquesta epidèmia?
Doncs de molt importants, perquè, per exemple, al camp, les terres es deixen de conrear.
Clar.
I hi ha els anomenats masos rònecs, que són masos abandonats per tot arreu. A tot arreu veus masos abandonats. Els senyors cobren menys rendes i el que fan és intentar collar encara més els pobres pagesos. I al final, molts d'aquests pagesos decideixen abandonar el camp, anar a la ciutat, on podran negociar un sou més alt per convertir-se en mà d'obra. Però, en general, Catalunya queda molt debilitada. Més debilitada que altres territoris després d'un episodi tan dramàtic com és el de la Pesta Negra.
Bueno, i en l'imaginari col·lectiu també deixa una petjada molt profunda. En moltes poblacions catalanes es representen danses de la mort que reflecteixen, entenc, aquesta perplexitat del moment viscut. La més coneguda, Jordi, a casa nostra és la dansa de la mort de Verges.
Sí, preciosa. El que es refereix no, però és un espectacle realment preciós. I a partir d'aquí també podem entendre el Renaixement com una resposta a aquesta època fosca que s'acaba de viure. La curiositat científica reviu i, tot i que sigui d'amagat, es fan autòpsies per explorar el cos humà i entendre millor com funcionen les malalties.
Que això ja va bé, eh? Per tant, podem dir que després d'una baixada sempre ve una pujada?
Sí, efectivament, sempre és així. En tot cas, la Pesta Negra ha fet trontollar el món feudal. L'Europa ja no tornarà mai més a ser la mateixa.
I el bacteri culpable de la pesta, aquest Yersinia pestis, no s'aïlla fins al 1894. I, Jordi, avui en dia, si bé són molt esporàdics, encara hi ha casos de Pesta Negra.
Sí, hi ha casos en zones, per exemple, et podria dir, ara així de memòria, de Madagascar, de la República Democràtica del Congo, hi ha petits brots de tant en tant. Per sort, és una malaltia que, si es detecta a temps, el bacil es pot tractar fàcilment amb antibiòtics.
Mira, jo no sé si hi ha fans que ens estiguin escoltant de House, de la sèrie House. Si voleu veure un bubó imaginari amb un pacient que té la pesta, podeu anar al capítol 18 de la segona temporada. Allí us ho trobareu. Però, Jordi, hem de posar fre. Fre de mà, tornem, si us plau, ràpidament cap al present amb la nostra màquina del temps i deixem la pesta enrere.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la pròxima.
Salut!
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Eliseu Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.